Banc Sabadell us ofereix aquest espai. Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
A la tribu de Catalunya Ràdio, aquesta hora, la Sílvia Soler. Un aplaudiment, bravo.
Hola, bona tarda. Molt bé. I vosaltres?
Fantàsticament.
Sí? Molt bé, fantàstic.
La Sílvia cada setmana ens porta la vida d'una persona i aquesta setmana una vida que ha acabat. La vida de la reina Fabiola de Bèlgica, que va morir divendres als 86 anys.
Clar, aquestes són les vides que a mi m'agraden, perquè donen per molt, perquè ha viscut molts anys, a més a aquesta senyora li van passar moltes coses, i per tant dona gust d'explicar-la.
Com es deia la senyora?
Mira, ara el que us anava a explicar és que investigant una mica la vida de Fabiola he arribat a la conclusió que ella ja havia nascut predestinada a ser reina. Ara us donaré jo elements perquè em doneu la raó. Primer, com es deia els noms de bateig d'aquesta noia? Es va dir Fabiola, Fernanda, Maria de les Victòries, Antònia, Adelaida, de Mora i Aragón. Ja tot quan això, neixes i et bategen així, és que alguna cosa tenen preparada en el teu futur, no?
Sí.
Segona raó, va néixer l'any 28 a el castell de Zurbano, que és un edifici que actualment a Madrid és la seu del Ministeri de Foment. Podeu imaginar quina mena d'edifici era. Vull dir, si neixes aquí ja dius...
Si neixes en un castell, ja que alguna cosa et passarà a la vida.
Exactament. Era la quarta filla dels 7 fills del matrimoni format per, atenció, el seu pare, Gonzalo de Mora y Fernández, Riera y del Olmo, Mora y Fernández, un cognom, Riera y del Olmo segon, marquès de Riera i comte de Mora, i de Blanca de Aragón i Carrillo de Albornoz, que això és un cognom, Barroeta Aldamar, segon cognom. Marquesa de Casa Torres.
Però, per què tenen aquests cognoms tan llargs?
Mira, no ho sé, els agraden afegint, col·leccionant noms. Recordeu el dia que vam parlar de la duquessa d'Alba, que també eren tires i tires, tirallongues de noms i de cognoms?
Però això l'objectiu doncs, és que ningú vol perdre com el nom de la seva família.
Exacte, que es vegi totes les tirps,
no? Sí, perquè tots els cognoms que us he dit són amb guionet al mig. Per tant,
van sumant
que,
perquè ningú perdi com...
Clar. Si et dius Pérez, Gómez, González, Pi i Roca, doncs no deu tenir gaire al·licient. Però si et dius Carrillo de Albornoz, que aquest és un, Barroeta Aldamar, doncs deu ser que deus tenir ganes de conservar-los. Un altre element que feia preveure que aquesta noia estava cridada a grans coses. La seva padrina de bateig va ser la reina Victòria Eugènia, és a dir, la dona d'Alfons XIII.
Una reina,
eh? Una reina. Per tant, la seva família, òbviament, estava molt ben relacionada, era de l'aristocràcia, i què els hi va passar quan es va proclamar la República i els reis van marxar?
Doncs, darrere.
Exacte, ells tot darrere, efectivament. Van viure a Biarritz, primer, a París, després, i finalment a Lausana, Suïssa, on la jove Fabiola va rebre la part fonamental de la seva formació, de la seva educació. Una altra cosa que feia preveure que anava cap a reina. Va estudiar per ser infermera diplomada de l'exèrcit, que això ja trobo que és, no? Uns estudis que fan com per... No
d'infermera.
D'infermera.
S'ha de ser infermera per ser reina.
Vull dir que és un ofici que no et compromet gaire res. Bueno, perdó per les infermeres, però vull dir que, saps, a cuidar malalts, una cosa que fos molt femenina, que no comprometés a res.
Alerta que començaran a trucar infermeres desbocadament.
No, en aquella època, imagineu de quins anys estem parlant. I aleshores, el seu temps lliure, o sigui, el que realment era la seva afició, que era tot el que tenia relació amb el món de les fades. També he trobat que això també era molt femení. Fins al punt que ella va acabar publicant un àlbum que es deia Los 12 cuentos maravillosos de Fabiola, amb les il·lustracions i tot això.
Però havia escrit ella, contes que havia escrit ella.
O escrit o il·lustrat, ara no ho sé segur, perquè no vaig anar a buscar l'àlbum de Los 12 cuentos maravillosos. Bé, tot això ens fa pensar que ella ja estava predestinada, com us deia, a grans coses. Això va passar quan es va creuar amb un noi que es deia Balduí, de Bèlgica, que era el príncep de Bèlgica. I es van enamorar i es van casar el desembre de l'any 1960. Aleshores, aquí va haver unes grans alegries, aquí vull dir a Espanya, unes grans alegries, perquè una noia espanyola es casava amb el príncep dels belgues, i només hi havia un petit problema, que és que d'aquests 6 germans que tenia Fabiola, n'hi havia un, Jaime de Mora y Aragón, que vosaltres, que sou molt jovencells, no coneixeu, però que molta gent que ens està escoltant se'n recordarà perfectament, perquè era un personatge molt popular. Allò que ara en diem un friqui, que aleshores no en dèiem un friqui perquè no sabíem que aquesta paraula existia. Era un noi de bona família, no?, com la Fabiola, però que era un bon vivant, és a dir, que es va dedicar a fer coses diverses, variopintes, per anar guanyant diners i no haver de treballar mai a la seva vida.
Això.
força esperpèntic, us he de dir, bueno. Tal com anava guarnit i tot com s'expressava i tot això. Playboy, en fi, tenia totes les gràcies. Si aleshores hi hagués existit el Sálvame, hagués sigut una estrella del Sálvame Deluxe, setmana sí, setmana també, però aleshores no passava això.
Recomano a qui tingui ara mateix una estona lliure que busqui el seu nom al Google i veurà tot l'àlbum de fotografies amb tots els seus models, que són espectaculars, a més un bigoti així de línia recargolat, una barbeta a sota i després... En fi, pantalons a ratlles, mocadors... Tota la decoració que us pugueu imaginar.
De les moltíssimes coses que va fer Jaime de Mora i Aragón, n'hem triat dues, només perquè us feu una idea del personatge, eh? Un noi de bona família, de família aristocràtica, que fa, per exemple, un anunci de detergents.
Uno.
Señorito, a ver cuando me paga lo que me debe.
Calla, desdichada. ¿No ves que en esta casa no hay ni tinta?
Pero hay tutú para sus camisas. Y como tutú regala quinielas rellenadas por un celebro letrógeno, seguro que nos hacemos ricos.
Pues ya tengo dos maneras de acertar las quinielas. Con un celebro electrónico o lavando con tutú. Palabra de don Jaime.
Palabra de... Clar, perquè ell era molt popular. Palabra de don Jaime, que no devia haver rentat mai a la vida ni una peça de roba, però ell recomanava el detergent tutú. L'altra cosa que he trobat que havia fet m'ha deixat més bocabadada encara, que és que va gravar un disc, no em facis dir per què, en català.
T'estimo. 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 Com vols que t'ho digui? Amb quina altra paraula vols que t'ho digui? Si aquesta ho diu tot.
Un poeta, has vist?
Però això ho feia quan la seva germana ja era reina.
Home, el disc ara hauria de comprovar. Només et diré que quan la germana es va casar amb Balduí, ell no va poder anar al casament.
No li van voler.
Ah, no li van voler.
Ah, perquè ja havia fet, no sé si el disc en català en concret va ser el que el va condemnar o moltes de les altres coses que havia fet.
Però ja havia saltat a la fama per totes aquestes coses.
Era realment impresentable per una família com la de Fabiola, eh? Bé, aleshores, Fabiola es casa amb Balduí de Bèlgica i com a bona esposa de rei, quina és la seva única obligació en aquest món?
Tenir fills.
Molt bé, donar-li un hereu. Però això no passa.
No.
Això és un gran desastre per ella, no? Es va quedar embarassada 5 vegades i 5 vegades va avortar perquè no va arribar a bon terme l'embaràs. Això li va provocar una gran depressió perquè, clar, l'únic que havia de fer, pobra noia, però el que havia de fer era donar un hereu i no el va tenir. Era una dona de profundíssimes conviccions religioses, com el seu marit, Balduí, fins al punt, això sí que us en recordareu perquè no fa tants anys, que l'any 96 Balduí va renunciar al tron durant 36 hores només per no haver de signar la llei de l'avortament. O sigui que tots dos compartien aquestes creences religioses.
I això es pot fer? Ara no sóc rei, per tant no he de signar la llei ara ja sí una altra vegada?
Ho va fer, perquè els reis, com tu saps, poden fer-ho gairebé tot.
Sí,
exactament. Quan Balduí ja havia mort, es va publicar un llibre que va afectar molt a Fabiola, perquè en aquell llibre s'hi deia que una de les vegades que Fabiola es va quedar embarassada, la seva vida corria perill i aleshores els metges van recomanar que avortés. I que avortés no de forma natural, sinó expressament. I Balduí ho va autoritzar perquè la vida d'ella corria perill. A molts de nosaltres ens sembla la mar de sensat, això, però amb ella li va semblar horrorós i ho va negar rotundament. El cas és que no van tenir fills i, per tant, qui va heretar el tron de Bèlgica va ser Albert, el germà de Balduí, que fa poc ha abdicat en el seu fill Felip. Els últims anys de la reina Fabiola es van veure com tacats per un problemillo, una polèmica, que és que ella va crear una fundació que es deia, ara t'ho diré, Pereos, que tenia com a objectiu oficial ajudar a dos col·lectius econòmicament, vull dir, un, l'Església Catòlica perquè fes accions en favor dels més desprotegits, i l'altre, els seus nebots. O sigui, ho trobo una mica estrany,
està
això,
bé.
Però ella ho va fer així,
està
diguéssim, eh? Què va passar? Que al cap de poc es va descobrir que aquesta fundació podia ser un instrument que permetia exonerar de tributació la seva herència. Per tant, aquests nebots que arriben a l'herència no havien de pagar impostos.
Clar.
Això es va descobrir, va haver una gran polèmica i Fabiola va dissoldre la fundació perquè no fos dit, diguéssim.
Molt bé, doncs, en fi, molt interessant la vida de la Fabiola, però sobretot la de Jaime de Mora i Aragón.
T'ha agradat més Jaime de Mora i Aragón.
Un altre dia aprofundim en aquest personatge.
Molt bé, molt bé.
Que és realment espectacular. Gràcies, Sílvia.
A vosaltres, adéu.
Banc Sabadell us ha ofert aquest espai. Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.